Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb 21 anys i tot de crims a les seves esquenes, Lope de Aguirre estava a Sevilla. Quan torna del Perú i arriba a Sevilla, Francisco Pizarro, amb les notícies dient: «Nene, hay una de oro allá». Vamos, i van en taparrabos i van despullats pels puestos, i el tio diu: «Hòstia, això és...»
Ell no s'ho pensa.
Pa mi. Ell no s'ho pensa. Quedar-se era anar a la forca. I es va enrolar a l'expedició que va muntar Rodrigo Burán amb altres 250 nois molt macos, i va arribar a Perú, on de seguida va destacar per la seva violència, la seva crueltat i la tendència a la sedició. O sigui, el tipus perfecte per anar allà. Or no va trobar massa, perquè el van posar a treballar a l'exèrcit com a domador de cavalls. Domador de cavalls vol dir que era el que cuidava l'esquadra, és a dir, que en lloc de recollir or, recollia merda.
Amb 34 anys, alistat a l'exèrcit, i amb una vida de merda, literalment, com deia el Santi, hi ha una rebel·lió al Perú, ja sabeu.
L'enganxa ja.
Se jodió el Perú, no? La corona espanyola, que algunes coses...
Quines grans referències literàries.
Has vist.
La saben tots els de l'ESO. És la primera frase de conversacions en la catedral de Mario Vargas Llosa.
La corona espanyola, que algunes coses bones va fer a Amèrica, va promulgar les lleis noves, en les que prohibia l'esclavitud i maltractar els nadius.
Com se li acudeix, home, fer una llei de prohibir l'esclavitud i maltractar els nadius, home?
Però aquesta llei va sentar molt malament els senyors que estaven allà instal·lats, i es va muntar una guerra civil.
Home, no, van sortir tots, van fer una manifestació a la plaça Colón.
Exacte.
Dir, home, esto no se puede, están vendiendo España.
Sí, això no és anticonstitucional. I es va muntar una guerra civil de nobles espanyols contra l'Estat. Ell no va dubtar i es va apostar al costat de les tropes del virrei. No perquè cregués en la filosofia de la llei, sinó perquè pensava que guanyarien. Però mira per on es va equivocar. Van perdre i va haver de fotre el camp del Perú i fugir al territori de l'actual Nicaragua, juntament amb altres 33 homes, que finalment van ser capturats i acusats de rebel·lió.
I aquí entra la justícia espanyola. El jutge Francisco de Esquivel, atenció a aquest nom, Francisco de Esquivel, que és personatge clau a la història que explicarem avui, el va detindre i el va jutjar i el va acusar, com havien guanyat els nobles que volien mantenir l'esclavitud i maltractar la gent, d'infringir les lleis. No el van matar a la forca, perquè va aduir que era hidalgo de buena família, ja va dir, els hidalgos de buena família no els podem matar, i es va comprometre, a més, a enrolar-se de nou a l'exèrcit, tot i la seva edat. Però sí que el va condemnar a ser fuetejat en públic.
Que no està malament.
No, que fuetejar fa mal. Però el que més mal li va fer a Lope va ser la humiliació pública. Que el fessin en plaça pública.
Ah.
Azóteme en la intimitat.
Eh? Ah. O sea, potser li agradava.
Azóteme dentro de casa, vale. Lope, a més, com he explicat abans, tenia una personalitat una mica rancuniosa. I no és bona idea fer enfadar Lope.
Los maté.
M'està agradant, la selecció musical.
Ah, sí,
Chabela,
aquesta que podries pensar enganxava la setmana passada, no, ve aquesta. Bueno, Lope de Aguirre va jurar venjança contra el jutge, i el jutge, que no era tonto, se la veia venir, saps? Bueno,
veia que hi havia un tarat.
Calma, ajudeu-me. I va anar canviant constantment de residència.
Pavo, que te tengo controlado, eh?
El jutge.
Sí, el jutge, sí, que no es volia trobar en aquell sombat. Sí, el jutge va dir...
Sí, era al revés.
L'he cagat,
era.
Aguirre va recórrer a peu...
Los pájaros disparando las escopetas.
Hostia. Aguirre va recórrer a peu 6.000 quilòmetres. Perquè, segons ell...
És que estem parlant d'un veritable tarat, eh?
6.000 quilòmetres.
Buscant-lo. Sí,
és com d'aquí a, no sé, a Moscú, molt més. No sé.
Ja podes correr.
I per què anava a peu?
Perquè, segons ell, el jutge en les fuetades l'havia deshonrat. I un cavaller deshonrat no pot tornar a pujar a cavall fins que hagi restituït el seu honor.
Hòstia, noi.
I va caminar fins a Pequín caminant.
Perdona, li està donant molt de marge al jutge, perquè el jutge només que pugi a cavall quan el deixi venir ja...
Però el va seguir fins a Quito, i després de tornar a Cuzco...
El tio i el major arribant. ¿Dónde está el juez? Se ha vuelto a ir para Cuzco. Cago en la puta, una altra vegada.
I així durant 3 anys i 4 mesos.
3 anys i 4 mesos perseguint-lo a peu, eh?
Que bèstia.
Finalment va entrar a casa seva a Cuzco, on el va trobar dormint a la biblioteca.
Oi, oi, oi.
I li va clavar una daga al temple del cap i no sabem com, és molt raro, però el va matar.
El va matar, sí. Però espera, espera, això no és tot, eh?
Li va quedar el ganivet com els
no,
de Halloween, eh?
Exacte. Sí, exacte, però això no és tot, eh? Perquè es feu una idea del tarat que està el personatge. Després d'assassinar el jutge, va sortir tranquil·lament de la casa i va dir, hòstia, falta alguna cosa, allò que et toques les butxaques i dius...
El mòbil,
les claus, tal... I va dir, s'havia deixat el barret a la biblioteca.
I això sí que no.
I què va fer? Va tornar a entrar, va agafar el barret, el va netejar de sang i va tornar a sortir. Òbviament, el van tornar a agafar, el van condemnar a mort, però un altre cop va aconseguir commutar la pena capital a canvi d'enrolar-se a l'exèrcit. Evidentment, l'exèrcit espanyol no podia prescindir dels serveis d'una persona tan digna, tan noble i que representava tan clars els ideals militars com ell. L'escriptor Robert Southey, al seu llibre bastant bo, L'expedició d'Ursúa i los crímenes d'Aguirre, títol críptic també, sí, descriu aquelles companyies d'exèrcit espanyol com el ejército de rufianes más rastreros del Perú.
Joder.
El 1554, López de Aguirre tenia 44 anys, que en aquella època tenir 44 anys ja era, havies palmat, no et quedaven dents, jubilació, que fos. Torna a apuntar-se a l'exèrcit amb 44 anys i participa a la batalla de Chuquinga, on cau greument ferit al peu. Un peu i li causa la coixesa permanent que després va tenir. Va perdre uns quants dits d'una mà al disparar un arcabús defectuós.
Què a veure, arcabús?
Pas de l'ESO.
Pas de l'ESO. Un arcabús no és una línia d'autobusos que no funciona. Un arcabús defectuós, no. No és un autobús. És un fusell que pesava 28 quilos.
Mare de Déu, senyor. De l'amor hermoso. La veritat, hem estat cantant, eh?
Hi ha diferència quan trio jo i quan trio Marco.
Em teníeu mal acostumat.
Però la gran part de la seva història, la que el faria famós, estava encara per arribar.
I tenia 54 tacos, eh?
Sí. Sí,
no, o sigui, encara li queda... Bueno, no li queda massa, però no, ara...
Amb 50
acaba
anys,
lo grande.
Amb 50 anys, per ser exactes, amb munyons en lloc de dits, com digui el Sant, i un peu guerrell i una mala llet que no se la saltava ningú, s'allista per formar part d'una expedició de bojos. Andrés Hurtado de Mendoza...
Que és l'abans de Jordi Hurtado, hi havia Andrés.
Va, sí, home.
Virrei, bueno, són germans bessons. Sí. Virrei del Perú...
El van separar com va dir.
Exacte. Organitza una expedició per descobrir, conquerir i, bàsicament, saquejar el regne mític de El Dorado.
Hombre.
A veure, siguin clars, això era un mite i la corona eren conscients que aquella expedició era una moneda a l'aire. Però... Per contra, sempre sortia guanyant. Si trobaven el Dorado...
Que no el trobarien, que no existia.
No, les riqueses anarien cap a Espanya. I si no, com a mínim...
Això és el que és important.
Tindrien lluny i entretinguts els pitjors elements de l'exèrcit espanyol, saps? Millor, López de Aguirre...
Venga, López, a buscar el Dorado.
A la selva...
Venga, vamos.
Els que anaven amb López de Aguirre no eren molt millors que ell.
No, clar.
El 26 de setembre de 1560... Una expedició de 300 soldats.
També et dic que una persona com ell i com els seus companys, si arriben a trobar el Dorado, no torna.
No, se'l pelen en un cap de setmana. No, no.
Se'n van a la...
O sea, que jo... No, no, que hacen tapar agujeros. No. No, no, no. Una expedició de 300 López de Aguirre amb esclaus negres i servents indis parteixen en dos bergantins i dues barcazes xates, balses i canoes, evidentment no cal dir qui anaven als bergantins i qui anaven a les balses,
claro,
i canoes,
claro,
en busca del Dorado sota el comandament de Pedro de Ursúa, que es va embarcar i van recórrer el riu Marañón. Per això aquesta expedició és coneguda com l'Expedició de los Marañones. Juntament, el Pedro de Ursúa va dir, home, ja que vaig cap a buscar el Dorado, ell tenia un amant que es deia Inés de Atiencia. Ursúa, que era una mica, que era un militar de carrera i tal, i era una mica babau, no era conscient que comandava la pandilla basura. Sí. I va dedicar més temps a estar cardant amb la seva amant que a enterar-se del que passava a la seva expedició, formades per les pitjors persones que et podies trobar al continent.
Mare meva.
Sí, durant la primera etapa del viatge, López de Aguirre es va dedicar a conspirar contra Ursúa. Ell, per cert, viatjava a l'expedició amb la seva filla mestissa, Elvira, de només 15 anys.
És que li devia tocar pel tema de la separació. Aquells dies li tocava a ell i va dir... És que te quedes a la niña estos días. I aleshores va dir, bueno, pues me la llevo d'expedició al Dorado.
Quan portaven un any voltant per la selva, patint malalties, passant gana, picats per tots els bitxos del món, des de mosquits a caimans, i no tenien...
Jaguars, va picar un jaguar.
No tenia res més a fotre aquest senyor aquella edat, ja, amb sense dins a les mans.
Era com tenir 80
ara, eh? La cama trencada, ja.
La veritat,
no tenien ni puta idea d'on eren ni a on es dirigien.
Ursua. Anàvem pel riu allà, allò, mosquits passant gana, el jefe Cardana amb la seva...
Ursua i la seva amant van ser assassinats pels seus propis homes en un motí. Aquests fora pelats. Tot ho va disposar Aguirre, que per tapar-se una mica va promoure com a nou cap de l'expedició a Fernando de Guzmán, un jove sevillà de casa bona que va comandar el grup uns mesos abans que Aguirre se'l palés també.
Hombre, clar.
El siguiente.
I ja aquest cop sí, de veritat, es fes amb el control, per dir-ho d'alguna manera, de la situació.
Sí, els que no estaven d'acord amb que hi fos el jefe pues van acabar pues, a les piranyes o coses pitjors. López de Aguirre va instaurar en aquella expedició que s'ha d'imaginar que és fantasmagòrica, tios que estan sense menjar, sense beure, amb malalties. Era el terror. Va dirigir els seus homes i va parlar amb els seus homes i els va dir ben clar que, mireu, xatos, això del Dorado Reino és una pamema, perquè ja ho sabem, que això no existeix, i el que hem de fer, se m'ha acudit una idea, girar cua, tornar a Perú, enderrocar el virrei, independitzar-nos d'Espanya i quedar-nos al Perú per nosaltres. Va fundar, enmig d'un riu amb una barca, un estat itinerant sense lleis de transició, sense referèndum, sense negociació, sense taula de diàleg. Això sí.
Com es fan les coses, no?
Tirant papers a terra i sense somriures, eh?
So, perdona, aquesta expedició que esteu explicant, perquè em recorda la pel·li aquella del Herzog.
Clar, és que va sobre això, és la pel·li.
Klaus Kinski fa de...
López de Aguirre.
No podia
haver trobat un tio millor.
Era el millor que possible.
Clar, López de Aguirre o la Colera de Dios és la història de l'expedició de los Marañones.
Oi.
De fet, en aquella pel·lícula, quan vam parlar de Klaus Kinski, que la van rodar a la selva del Perú...
Sí, bueno, que va ser un drama aquell.
Els indis que feien d'extres li van anar a dir a Herzog: no pasa nada, gratis matamos a este tío. Lo llevamos a la selva i no sale.
I el Aguirre este. Sí, el 23 de març del 1561, Aguirre, què va fer? Va instar a 186 soldats i capitans a signar una declaració, alerta, de guerra a l'imperi espanyol.
Que, 186 contra l'imperi espanyol, eh?
Sí, noi.
Que el proclamava a ell rei del Perú, Tierra Firme i Xile.
Ojo! Això sí que és una llei de desconnexió. Hòstia!
I això, però aquest tio sí que les tenia ben posats, li va fer saber al propi rei d'Espanya...
Que no era qualsevol, eh?
Felip II, que segurament és el rei més poderós de la història d'Espanya, eh?
Hòstia!
Explicant-li que no li caia bé els seus plans i dient-li, pues, hasta luego, Mari Carmen.
Sí, sí, i li va dir a la puta cara. Si arriba a tenir Twitter, ni rufián, tu. Va començar la seva carta al rei dient, i això, cito textual... Aquí el que dice la verdad es tratado de loco. I va seguir. Dos punts cometes. Mira, rei i senyor.
Hosti, mira.
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 Nen.
Mira, rei.
Nen, m'entens? M'entens? Rei, m'entens? Mira, rei i senyor. Que no se puede llevar con título de rey justo ningún interés de estas partes donde no aventuraste nada.
Uy.
Por cierto lo tengo, que van pocos reyes al infierno. Porque sois pocos.
Hosti.
Que si muchos fuesen, ninguno podría ir al cielo. Porque creo que allá seríais peores que Lucifer.
Hosti.
Según tenéis sed y hambre y ambición de hartaros de sangre humana, más no me maravillo ni hago caso de vosotros. Pues os llamáis siempre menores de edad y todo hombre inocente es loco. Y vuestro gobierno es aire. Toma ya. Sí, això és una declaració.
Súbdit qualsevol.
Sí, i per deixar-ho clar va signar... Tots van signar la carta, el 186, i ell va signar-la l'últim. I va escriure López de Aguirre com a traïdor.
Oh!
O sea que, aquí estoy yo, nen. Porque yo, ante todo, respeto y te lo digo a la cara. Traïdor.
No m'ho diguis tu, que m'ho dic jo.
Ensenyar el pit, eh?
Sí, sí, aquí estoy yo. Si quieres, ven aquí. Cosa que va espantar bastant els carallots que anaven amb ell, però ell va aprofitar per dir-los que, a veure, ara que heu signat això, sou amotinats.
Clar.
Rebels i ningú us perdonarà la vida, començant per mi mateix.
Aquesta ja l'hem posat, eh? Pantarà.
Una xica bu del calibre
86!
I després de lligar tot aquell grup de gent cap contra el rei, què?
Pues de tornada a Cuzco, la seva troba para a Isla Margarita. Ja sabeu, bueno, ara se'n va de vacances, d'Aikiri, tal, no?
No la conec, Isla Margarita. Es continua dient igual.
Sí, és Venezuela.
No, Venezuela, val.
I on li diu...
Ara està expropiada.
on li diu el governador que porten el tresor dels Incas del Dorado.
Sí, que hem trobat el Dorado Reino.
El tenim aquí. El tenim aquí, el tresor. I clar, el governador, que era un tontet avariciós anomenat Juan Villadrando, pensant que porten un tresor ple d'or, els deixa passar a la ciutat. I què passa? Que tothom és passat per les armes. Perquè no hi hagi dubte del fet, López de Aguirre escriu una segona carta...
Segona carta a Felip II.
A Felip II, en la que li reconeix que... Yo maté al nuevo rey, y al capitán de su guardia, y al teniente general, y a cuatro capitanes, y a su mayordomo mayor, y a su capitán, y
capellán.
A su capellán, y al clérigo de misa, y a una mujer de la liga contra mí, y a un comendador de Rodas, y a un almirante, y a dos alféreces, y a otros cinco o seis aliados suyos, y con intención de llevar la guerra adelante o morir en ella.
Hostia.
Nombré de nuevo capitanes y sargento mayor, y luego me quisieron matar, y yo los ahorqué a todos.
Hostia.
Aquest cop ja no signa la carta com traïdor, la signa com el peregrino i el príncipe de la libertad.
Hosti, que està com un llum, aquest
home. No, no, però el tio tenia dos pebrots,
no,
eh?
No, això sí.
No tenia dits, no tenia cama, no, però tenia dos pebrots. Conquerida illa Margarita, ell i els seus homes van començar, hòstia, a fruir per un breu espai de temps de riqueses com no havien vist mai, perquè s'havien fet amb la ciutat. Pensem que portaven dos anys navegant per l'Amazones i que les parts baixes podien tenir unes muscleres industrials, que allò,
no,
que aquests tios no havien vist una aigüeta, sí, en sa vida. Les tropes que havien desafiat a l'imperi més important de l'època les formaven, atenció, ja només quedaven 160. De 186 ja només quedaven 160 homes. Molt brutos, però només 160. 100 arcabusos.
Sí.
Que hem dit que és allò que no
que
és la...
Que pesa un...
Que pesen 28 quilos. Sí. 6 falconetes.
Això no sé què és. Tampoc.
Falconetes és un canonet que sembla una tenora,
sí,
però eren peces de 400 quilos. Hosti, de pes.
Vinga, hombre.
De tir imprecís.
Vinga.
Que el seu alcance màxim era... La seva llargada màxima de foc era de 1.000 metres i que per disparar dos trets... Trigava 15 minuts entre que t'hi xutaves i recarregaves.
O sigui, es feia bàsicament per arrossegament, no?
També
dir, si
tenien,
toques, rebentes.
Sí, tenien 169 homes, 100 arcabusos, és a dir, hi havia 60 que no tenien arcabús.
Està bé.
6 falconetes, 3 cavalls i un mul.
3 cavalls per 160 tios.
Sí, bueno, diguem-ne que un era per López de Aguirre i els altres dos se'ls van repartir entre els altres 160.
També.
Vale? No sembla un arsenal massa impressionant per desafiar Espanya. Tot i que Aznar potser això ho hagués considerat armes de destrucció massiva.
Això sí.
Però la seva gran carta era la crueltat. Allà s'executava a tothom.
Hosti.
Mira, un dia un frare que acompanyava el grupet es va permetre recomanar al líder, a López de Aguirre.
Sí.
López, no siguis tan cruel amb la gent.
Què va passar amb ell?
El va penjar a la forca.
A la forca. A la forca.
Aleshores, López de Aguirre va dir, hòstia, he penjat un capellà, me cago en la leche, me cago en la hòstia.
No, és que m'he escalfat.
M'he escalfat, tio. Com soy, nene, com soy. I aleshores el tio va dir, bueno, saps què? Vaig a confessar els meus pecats. Va cridar un frare per confessar els seus pecats. I li va explicar, es veu que tots els pecats.
Hòstia.
I el frare va posar una cara, com acollonit, i li va dir, yo esto no te lo puedo perdonar, nene, eh? I aleshores què va fer?
Forca.
Forca, també, el confesor.
López, ese pronto.
Dos per un.
Ese pronto, López.
A veure, òbviament, aquest comportament de psicòpata de l'apòstol de la llibertat va començar a crear una mica de malestar en la seva tropa.
Sí.
Fins i tot el
mul estava acollonit.
El mul estava molt preocupat.
Com està el muló? No ho sabem. Ha cagado bien el mulo hoy, que lo cuelgo con mi mano, con mi mano y media.
Mai sabies que et podia fer un... Et podia fer una abraçada o fer que et vengessin d'un arbre. Vull dir que era una cosa una mica... La idea...
Sí, de Herzog, quan va agafar Klaus Kinski per interpretar-lo, sí, ho va clavar.
La idea és que era millor acabar amb aquest tarat que... O sigui, la idea que acabar amb aquest tarat era bona, va començar a anar assentant entre els seus soldats, perquè a més veien...
Amb... Ja només quedaven 150.
Amb 150, perquè havia matat 10 més, que els 3 cavalls, que encara hi eren, i el mul, que estava molt cagat, no podien fer front a l'exèrcit espanyol.
El mul estava boig per pirar.
Sí, però clar, s'apropava l'exèrcit espanyol.
Clar, clar, clar.
I clar, ells estaven ja que els imposarien la cul en pompa.
Va, home,
però sí, va haver sí. Un fet que va demostrar que el López estava per tancar-lo.
Sí. Amb les tropes espanyoles apropant-se.
Perquè fins ara no, no?
No, ara una, com, una mica... Una mica...
Però espera,
caràcter.
La derrota era segura. I López de Aguirre, veient que no podria resistir quan que venien Otoé soldats espanyols, va decidir assassinar a la seva filla Elvira, a la que li va clavar diverses punyalades mentre dormia. Ho va justificar dient que a quien quiero tanto no debería llegar a acostarse con personas ruines. És a dir, que ell tenia clar que quan entressin els espanyols violarien a la seva filla.
Ah.
Això era marca de la casa de les guerres d'aleshores. Bueno, ja. I també de...
Abans de que la violin, la mato jo.
La... Ah, exacte.
Mare de Déu.
També ho va justificar dient, prefiero que muera como hija de rey, perquè ella es pensava que clar, era el rei de Tierra Firme, ah, Perú, clar, Tierra Firme i Chile. Prefiero que muera como hija de rey que sobreviva como hija de rey.
No li va preguntar, a l'Elvira?
No, estava dormint. I tenia una son molt profunda. Els soldats que van intentar dir, però què fots? Evitar l'assassinat.
Què li que els va passar?
Penjats a la forca.
Forca!
Cada vegada tenia menys soldats per defensar-se també dels que venien.
La situació era insostenible i entre els seus homes es va formar una conxorxa per acabar amb López de Aguirre i entregar-se a les tropes espanyoles. El 26 d'octubre del 1561, un dels seus soldats li va disparar...
Arcabussasso, pum!
I només el va ferir. Ell, tot xulo, va començar a cridar... Soy immortal! Soy immortal! I es va enfondre del tirador.
Si però, trobava un tio així...
Però clar, hi havia un altre que li va fotre un arcabussasso al pit i el va deixar pajarito a l'instant.
Ah, mentre cridava...
Soy immortal, pum! Les...
Ja no, pues mira, ja no.
Un soldat, aquest soldat...
Se siente.
Un soldat anomenat Custodio Hernández, per si de cas no tornés, perquè ell el tenia molta por, de seguida li va tallar el cap, les mans i el va esquartarà.
Perquè no s'ho despertés.
Exacte.
No, no, perquè amb un bitxo així, tio, vés a saber.
El cap va ser posat en una gàbia exposada de manera d'escarment a El Tocuyo.
No sigui que mossegui.
Exacte, exacte, la gàbia és molt important.
I no s'apropi, no li donin de menjar el cap de la gàbia, eh?
Les mans van ser exposades a Trujillo.
De lo que quedava de les mans.
Lo que quedava de les mans, clar, ni faltaran dits.
La mai mitja.
Mai mitja, mai mitja. I la resta del cos va ser menjar pels gossos del campament.
Això sí que no, això sembla mal.
Ni es van prendre la molèstia d'enterrar-lo, eh?
Com desembarca Margarita,
sí. Si us penseu que això de la justícia espanyola valenta, per temes que passen ara, penseu que un cop mort, esquarterat, López de Aguirre, amb els gossos que ja havien cagat les seves restes, el cap amb una gàbia i mitja mà, mai mitja, d'atur per Perú, per accedir, el van jutjar post-morte.
Ah, bueno, sí. Encara li havien de trobar els
problemes. S'havien de trobar, no, el cronograma no donava per jutjar-lo. Evidentment, el van jutjar en absència. Sí, òbviament.
Sí? Pots portar el cap allà.
Ah, les mans.
Bueno. Aleshores, post-mortem.
És bastant just, eh? Jutjar un mort, sí. És una cosa bastant justa.
Sí, post-mortem, després de mort. Vale. Va decretar, i la sentència va decretar que es demolissin les seves possessions. No tenia cap possessió, aquest senyor, no tenia res. Es va declarar infame a la seva descendència. No tenia descendència, se l'havia carregat ell.
Sí.
I que es cremessin les cartes desafiants al rei Felip II. Que encara es conserven.
Home,
sí.
Si tu les has
un èxit, llegit. Un èxit de la justícia espanyola en tota regla.
Sembla un tema que jo conec, que no li surten les coses bé. Bueno, aquest va ser el final d'un home que era una mala bèstia, però que es va sentir enganyat pel seu rei, pel qual havia donat la sang, la seva...
I la de bastanta gent.
Però la de bastanta gent. I tot perquè el van fuetejar en públic. Però la llegenda no va acabar aquí. El mite persisteix.
Mira, encara existeix el Salto de Aguirre, que és una cascada.
Què és el Salto de Aguirre?
Una cascada, un d'aigua, eh?
Sí,
volem dir, sí.
Ah, vale.
Que està a la selva del Perú, que és objecte de... van molts turistes. Per què? Perquè en el Salto de Aguirre volen veure les pedres on ell va gravar uns símbols estranys.
A sobre gravava símbols.
Home, hem d'estar, que els símbols són estranys perquè ho va fer amb una mà que té tres dits.
No, clar.
Clar, vull dir, igual el tio podria dir, te quiero Mari Carmen. Tenia una mà que semblava un repollo. Sí, és impossible. Al Tocuyo, cada 27 d'octubre es celebra una processó en el seu honor i a Isla Margarita existeix la Playa del Tirano, que és la platja on ell va desembarcar aquest dement abans de passar a ganivet a tota la població. I ara la gent està fotent-se d'aiquiris, o no, està expropiada, no ho sé, però bueno, hi ha hotels i coses d'aquestes. A Espanya, molta gent encara, no us explicaré de quin box partit polític és, el té com un heroi. I té carrers al seu nom.
Ah,
encara.
També.
Té carrer a Roquetes de Mar, Almeria, Torre Pacheco, Múrcia, Pozo Estrecho, Múrcia i, òbviament, a Oñate.
Oñate, que és d'on és, en principi.
Bueno, en principi.
Però no se sap mai, es discuteix sobre el tema. Hosti, quin personatge, tu. Lope de Aguirre. Si algú vol veure la pel·li de Klaus Kinski... Que...
Sí, Aguirre, la còlera de Dios.
La còlera de Dios, exacte.
Exacte.
Bueno, Santi, gràcies, Malcolm. Enamorat de la banda sonora en aquesta ocasió. Dir que...
No tornarà a passar.
No tornarà a passar.
És el que anava a dir, ho destaco perquè no és habitual.
Vinga.
Apa, que vagi bé, eh? Adiós, adiós, adiós.
Viendrà me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser hi aniré tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Lidl abaixem el preu de més de 300 productes perquè estalviï sempre en la compra setmanal. I estalviï encara més amb les nostres ofertes de divendres a diumenge. Pernil Serrà Reserva Real Valle per 3,49. T'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabem que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
A RAC 1.
Tu, que tinc aquest protocol rigorós d'espoiler, que va una
altra... Això surt al tràiler, crec.
Ja, però jo recordo d'aquella pel·lícula que el tràiler deia Los Immortales, tu has dit, no puc dir si es mor o no.
Via lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
11 i jo demano clemència. Ja aquí com si fos la
banca. Ja podeu marxar, tothom... Exacrables, gràcies.
Ja,
gràcies
per res. Volen quedar-se aquí fins la 1.
Vinga, va, a casa.
11 i 27.
Adéu,
demano clemència perquè no tinc gaire veu.
Què et passa?
Que ui.
No, doncs... Jo tampoc tinc gaire veu. Vas sortir de festa, eh?
Sí.
Sí?
No.
Ah, heu sortit a les 5 de l'after i has vingut directament...
Hem de furgar aquí, eh?
Un què?
Va, Xavi.
Un què?
On ens vam conèixer tu i jo? Al Farmàcia de Guàrdia, allà al carrer Balmes.
Al Puerto Urraco Sisters, a Poble Nou.
Para dentro, Romerales. 11 i 27. Que sapigueu que...
Sí.
Ara mateix, aquella gent que ens està escoltant.
Ara estic entenent tot.
Perquè estava escoltant la tertúlia aquest matí...
I jo tenia un to baix.
No, la tertúlia anava com l'oli.
Baixa intensitat.
I he pensat, no hi deu ser avui. No hi deu ser, s'estan fent a la moderació.
He callat, que estàs afònic. Una mica, sí. He callat una mica.
Pues ha quedat molt bé.
Sí.
Jo de tu...
Practica-ho en la nostra secció.
Jo de tu faria més.
Practica-ho a pantalleros, a veure què passa.
Bueno, ha estat la recomanació, eh? Vull dir, sobretot, fes silenci, que parli dels execrables, que parli en pantalles i tu vestirà.
Pues va, vinga.
Sí, sí. Per cert, he de dir que tinc una pila de missatges de gent enviant-me mails amb recomanacions. Mira, el Fernando diu... a banda de la medicació que li ha recomanat el seu metge, home, però si no he anat al metge encara, és molt útil donar escalfor al coll amb un mocador de seda.
Jo?
No se'l tregui si sent calor.
Jo t'apretaria molt un mocador.
No, la Mònica, a mi em funciona una infusió d'orenga. Amb l'orenga aquest que posem a la pizza assecat,
sí,
ja serveix. I te'l fum.
Jo crec que s'ho he inventat.
Això és una mica dur, eh?
La Pepa Boter, que és farmacèutica, diu la homeopatia cura, l'homeobox és molt efectiu. Dos comprimits sota la llengua cada dues hores i espaciando según mejoría.
Estem caient en picat.
Next.
I la Marta Imaric també diu Homeobox de Laboratoris Boiron a la farmàcia de Res Best Wishes, Marta.
Però a veure, Xavi,
una pila de missatges més que no llegim.
Tota aquesta gent s'ha posat d'acord, la gent d'Homeobox s'ha posat d'acord per fer una mica la falca.
Hi havia uns quants patrocinadors que em sembla que han trincat.
Però Xavi, saps que no existeix el medicament contra la ressaca?
És a dir, que no és cap ressaca.
Ah, no? Bueno, ressaca no és cura.
Un minut. No, perdona, van fer una...
Ja està.
No, van fer una enquesta a Japó. No, escolta un moment.
Diran, no,
és que no hi ha temps.
Xavi, van fer una enquesta a Japó, uns científics, van provar 9.000 begudes per veure quina era la millor per la ressaca, i era l'Sprite. Que et porti algun Sprite.
No tinc cap ressaca.
Ja, segur, no passa... Xavi, tots ho han fet, això.
Sí, de veritat,
T'allargues, quifiqui, jajaja...
És, home.
Clar.
Estic en minoria ara mateix. O sigui, no puc...
Un altre sintònic.
No puc imposar-me a través de la veu. No puc cridar-vos.
Fem allò que dius tu, fem la penúltima.
Aquesta pel camí, aquesta pel camí.
La secció avui està...
Abans d'anar a dormir.
No ens en sortirem.
No.
No tinc esperança,
ja.
Sort de la Noemí, que és l'única que està una miqueta assenyada. Que sapigueu que, i no ho vull dir en aquest aspecte, que ara anem a pantalles amb Bermuts Viró. Ens ha portat el Bermut Miró Bianco, sí, i el tenim. Exacte, tant.
Falta una lluneta, una
ja t'aportarem una miqueta. Bueno, puc saludar o no? Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Bon dia!
Quina enveja, no?
I estic mig afònic, Però he fet l'esforç.
Tu has refregat per tu,
per tu i per mi.
Tu has refregat.
Sí, sí, ara he vist el que jo no puc fer mateix, que s'assembli en res.
Digues bon dia, va, digues bon dia fort.
Bon dia.
Això
és una mica, perdona, no, això és una mica el que li passa al Toni, que saps que ell té un pànic, ell té una por, que és que la posteritat, un tio que s'ha dedicat 30 anys al tema aquest i que ha entrevistat els millors actors, els millors tal, no sé quants, que s'ha dedicat a tot, que ha escrit per les millors revistes, hosti, que ha fet una feina periodísticament important, passi la història com el tio que deia bon dia a la ràdio.
No, perquè...
Llavors, el que s'ha trobat és que la gent li diu, amb aquest to que estic fent servir jo, ah, tu ets el de bo...
No saben ni el meu nom. Tu ets el que dius bon dia a la ràdio, no? Sí, ni el meu nom. De fet, si jo els digués, sí, soc Xavi Bundó...
S'ho creuria. Jo he anat pel carrer amb ell i els de la vorera del davant li criden
Bé, tema amb Bermuts Miró, important.
Bermuts Miró.
Avui tinc...
Molt bé, senyor Scrooge.
Aquí tinc sobre la taula del Bermut Miró Bianco, que és ideal per còctels clàssics i moderns i tot això.
I tant.
Doncs que sapigueu que hi ha una segona ampolla.
Per nosaltres.
No? Molt més gran.
És per nosaltres.
Molt més gran.
Com un Magnum.
De 3 litres.
Aquesta
de Bermut Miró Reserva, que té estoig, perquè és que si no, no pots no portar-lo.
Una maleta.
Sí, clar. Però
si d'acord, no, ens la quedem. Xavi, no és de parlar més.
No.
Ens la quedem.
No, a veure.
Ens fa il·lusió. Gràcies, Xavi. Gràcies, ens fa molta il·lusió.
Mira, saps què passa? Que no, però vosaltres no compartiríeu res. Entre 3 no sortiria bé, això.
Ja, és veritat.
No, entre 2, però aquí jo.
No,
entre
3.
Mira, no tenia clar com la sortejaríem, però ara ja en sé que ja ho tinc.
Ai.
Com que en general...
Tornaràs a faltar-nos.
Fem el que fem, us queixareu del tema del vermut i no sé què, no sé quantos. Faré una enquesta.
Ja hi som.
Els oients.
Ja està.
Si ens la poguéssim quedar, aquesta ampolla de 3 litres, qui es mereixeria una ampolla Magnum com la de Miró? Va. Això que ho fem a Twitter o què? Ho fem a Twitter.
A mi no em miris ni em preguntis. A mi deixa'm fora de les teves cabales.
Opcions.
Aviam.
No t'ho pregunto tu, li pregunto a la Cristina. No estàs sola. Estàs enmig del camí entre jo i la Cristina. Em tapes.
Espera, com em poso?
Molestes. Vinga, passa.
Si se la poguessin quedar, qui es mereixeria una ampolla Magnum de Bermuts Miró?
Sí, sé per on va, això.
Els pantalleros menys el Toni.
Ahí està.
Bé.
És que és perfecte, ja
bé,
està.
Bé, el Toni.
Sí.
C, jo... Com a domador de tot aquesta
feina. Quina vergonya.
O de... Voteu aquest? O de l'Eulàlia per haver de suportar els comentaris en general de la directora de la ràdio.
El club d'ofesos del Toni García Ramon.
Com està vehiculitzada aquesta enquesta, Com està vehiculitzada perquè et surti el que tu vols?
No. Se'n
sortiràs o tu o Eulàlia. I l'Eulàlia dirà, gràcies, Xavi Bundó.
Doncs ara mateix teniu l'enquesta a Twitter i
qui
entre ells ja surt.
S'ha de desenvolupar la resposta als comentaris.
No cal.
Volem una explicació.
Si no, serà una mica llarg, això.
En aquesta enquesta que està orientada a separar els pantalleros.
Sí.
vol, vol que hi hagi mal rotllo entre nosaltres. No ho aconseguiràs, Xavi. No,
I si feu muntatges, puntua doble.
No, va, aneu a votar i algú de vosaltres potser s'endú una ampolla també. Va, 11:33, hem de parlar d'estrenes. Han marxat dos dels protagonistes de l'estrena de la setmana.
Dos actors.
Bueno, Santi Jiménez i Malcom Otero, que surten a la pel·lícula.
No, perdona, bueno, hi ha un que no.
Un surt a la pel·lícula.
No, perdona, l'altre surt.
No.
Sí, surt, però no té text.
Va,
bueno, li han tallat el text. Sí, jo el vaig veure, està a la porta.
Sí, és un tio que va fer proves de vestuari, diàleg i tal, i no surt.
Li ha tallat.
Surt un moment fent el ridícul.
Devíem veure l'horror. No,
el tio, jo el vaig veure. De fet, vaig veure la pel·lícula amb ell i em va dir, qui, sóc aquest. Està a la cua.
Si no t'ho arriba a dir, no saps.
No, està a la cua molt lluny. El tiro de càmera és molt llunyà. El canvi, el Santi sí que se'l veu.
Sí, home, i se'l sent.
I el Lu Martín.
Exacte.
I bueno, ja vas fer. Bueno, ja en
parlarem.
Bueno, abans de...
De la perruca, no?
No, és important.
Hi ha una perruca allà, no?
M'ha arribat...
Per què, Jordi? Per què, Jordi, t'has deixat fer això?
Va.
Quin ha estat...
He rebut missatge
d'Eulàlia... Quina ha estat la quantitat de diners que t'han donat?
Eulàlia Carbonell, la directora de la ràdio, que diu que si guanyo vull el premi, eh?
Ah.
Sí,
home.
No és...
Ostres. No podem discutir contra això. No podem discutir.
Eulàlia, el que necessitis.
El que vulguis.
Presidenta, el que necessitis.
Abans de parlar de la peli, deixeu-me dir que això m'ho va fer notar el Toni l'altre dia, volia saber la vostra opinió, que la revista Rolling Stone va publicar dimecres un reportatge que apuntava al president d'HBO com a responsable de crear comptes falsos a Twitter a principis dels 2020 i 2021, president d'HBO, destinats a contrarrestar les opinions negatives dels crítics a algunes produccions d'HBO. O sigui,
però això no és cap novetat.
Però no, però és que ja
el president...
Perdona, que ja s'ha confirmat.
Que... Ah, ja és així, no?
El president va demanar ahir perdó. Va dir que havia estat una mala idea.
Perdó.
Sí, sí. Va sortir a demanar perdó, perquè estava acorralat.
Sí, és brutal, però aquest tio ha de plegar, no?
La seva assistenta, que és com a testimoni protegit, ho ha confirmat. Que ella era la que posava el tio, trucava a les 3 del matí i deia, mira, agafes i poses que el director de Rolling Stone és un pallasso i que no té ni idea de res. I la tia feia, posava el tuit.
És increïble, eh?
És molt fort. Bueno, un senyor que deu cobrar 25
ja passat,
milions de pavos. Si jo cobrés 25 milions de pavos a l'any, tu em veus posant tuits.
Toni.
Estaria tot el dia a la limusina donant voltes per Barcelona.
És veritat que no és
sense baixar mai la finestra.
No és el primer cas de persona amb accés públic.
No, ara
té comptes falsos.
Ha sortit molts cops.
No direm noms, però Pablo Motos.
No, va.
Aquí la notícia, com bé dius, és que és un director que fa aquesta mena de trucades estranyes per donar ordres directes d'una cosa que realment fan totes les cadenes.
És el president.
Sí, però no és... Contes que juguen al seu favor.
És el president
d'HBO. Sí, evidentment.
Ell mateix.
Ja, és que no...
No és que sigui algú que ha fet... No. Mm. El president d'HBO que ha hagut de sortir a demanar perdó.
Toni, també hauríem de veure en quin estat ha fet aquestes trucades, perquè ha donat aquestes ordres, perquè realment no has d'estar bé.
Atacava els crítics.
Sí, clar, sí. Clar, si no fos perquè aquest senyor, ara mateix HBO, està en una posició, o Max, es diuen Max, diuen que s'ha de protegir la marca. Protegir la marca de què? Si ja us l'heu carregat.
Sí.
Doncs deia aquest senyor... Si això hagués passat fa uns anys, s'hagués anat al carrer. Però en què la marca està en una crisi tan greu d'identitat, que no saben si volen posar la Casa d'Empeños i Carrocerías a Fondo a la mateixa web que estigui... Bueno, perdoneu, parlant d'això. Aquesta setmana ha arribat a Netflix a 2 metres bajo tierra.
Sí, i tant.
La setmana passada va arribar a Los Soprano. O sigui, Netflix ha venut part del... O sigui, HBO ha venut part del seu catàleg a Netflix. Què esteu fent?
Però és que a més està venent les sèries més icòniques de la cadena.
Les mítiques.
Ostres, com poden fer-ho, això?
Les mítiques. Però què esteu fent?
No, m'ha semblat molt estrany veure aquesta sèrie.
En qualsevol cas,
Netflix.
És com si tu, Bundó, fessis tuits contra el suplement.
Que sàpigues que...
És una altra conta.
Una cosa, que sàpigues que... Bueno, això... És,
és un Barça-gate, això.
Que sàpigues que hi ha bastantes desenes de vots.
Sí.
I que hi ha una opció destacada.
Quina és?
Quina
no la diré.
No, digues. No la diràs perquè ets tu.
Tu.
No la diràs perquè ets tu.
No, jo sóc el que va últim ara mateix.
Eulàlia.
Li ha sortit el tret per la culata.
Ja... Pantalleros menja el Toni, si ho que estic veient.
Aneu a votar, ja us ho trobareu.
Hi ha un odi.
Va, 11:37.
Va, comencem, va.
Anem per les estrenes. Vinga. I aquesta
estrena
de David Trueba, que és la pel·lícula que s'estrenava dimecres, em sembla?
Dimecres, sí.
Dimecres, el 10 de novembre, que és Saben aquell.
Obre el vermut, Blai.
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Diu, sí, senyor, però llevamos 2 anys buscant-los, ¿vale?
A veure, a diferència del que...
T'ho juro que quan diu estoy muy contento, em resulta que era impossible distingir el David Verdaguer de l'Eugenio.
El mateix to.
Mira, he de dir que, a diferència de la majoria de vegades que parleu de pel·lícules que jo encara no he pogut veure, aquesta vaig poder, sempre, 99%.
La vas anar a veure amb el teu fill, perquè si no la vas entendre.
No, aquesta la vaig anar a veure, i he de dir que estic al·lucinat. O sigui, estic al·lucinat amb David Verdaguer, estic al·lucinat amb la...
Carolina Juste.
Carolina Juste
és increïble, parla un català...
Increïble. La tia de Badajoz.
Parla un català tan perfecte...
Sí, sí. La parella d'Eugenio en la pel·lícula.
Increïble.
I ara hem sentit un... I després hi ha una cosa que a mi em va sorprendre molt, però vull saber la vostra opinió, que és que jo vaig anar a veure amb sala plena i la vigència de l'acudit. O sigui, la gent rient molt fort, tots els acudits, tots, i en són molts, I alguns que els coneixes...
Però que la gent no pensi que és una comèdia o una pel·li d'acudits.
En absolut.
No, no, no.
Perquè és una pel·li fosqueta, tot i que no s'endinsa en l'etapa més fosca d'Eugenio.
Si fixes?
Però és una pel·li d'autor. És una pel·li d'autor sobre una figura molt coneguda, perquè la gent es pensa que és una comedieta lleugera i que anirà allà li trauran com un casset, no? Com quan anaves amb el casset amb els pares i tenies 85 hores d'acudits. No és això.
És que el fenomen Eugenio de comprar cassets per escoltar-lo
i
de riure d'acudits que ja has escoltat molts cops, jo això no li recordo a cap altre humorista.
No.
D'acudits que ja saps i que segueixes rient perquè t'agrada veure com l'explica aquest paio, no? Realment increïble.
No, ja, la pel·lícula és una història d'amor. És una història d'amor d'ells dos i se centra en aquesta etapa. La pel·lícula comença quan l'Eugenio coneix a la Conxita i la pel·li acaba quan ella mor i ella es queda sol. I és això que comentava el Toni, que obvia tota aquesta etapa més fosca del personatge que va ser, doncs, car de les revistes i de les publicacions del cor per diversos motius.
Tot ha agradat?
A mi molt.
Molt, eh?
Molt, molt, molt. A més, això que comentava el Toni, que és una pel·li d'autor, sí, és una pel·li d'autor, però jo crec que és una pel·lícula també amb ànima de popular, també. O sigui, per agradar a tothom. I és, fins i tot té un aire així com melancòlic, com si fos gairebé de somni, com si fos tot... Digues.
No, estem sentint... Mira què estem sentint ara.
Sí, és la Carolina.
La Carolina. Que jo... Cantant l'amor particular del llac amb una...
És que sobre canta bé.
Sí, sobre canta bé.
És establirà.
Una mica de ràbia, eh?
Tots. Oh, i tot el repartiment.
Tom, aquesta veu i aquesta senyora cantant això.
Tot el repartiment, que hem de destacar, insisteixo, la figura de Santi Jiménez, que és l'home que... he de dir, busqueu-lo
perquè... Articulat,
sí. No, perdona, al voltant del qual gira la pel·lícula Santi Jiménez. Per què? Perquè és la primera persona que en un moment determinat li diu no vull que cantis.
Explica
xistes. Sí, és l'única frase que té. Però, no, canciones no, xistes, és l'única que diu.
Fixa't, quins... Aquests són els teus col·laboradors estrellats. Els teus col·laboradors
La pel·lícula fa un clic aquí.
Bundó, els teus col·laboradors estrellats. Un tio que surt dos segons i diu jo no quiero ir canciones, i l'altre que no surt.
I després, insisteixo, aneu a buscar, que surt Lu Martín, fantàstic, surt el Pisón.
Surt, no, l'important és que surt Basté.
I surt Basté.
Surt Basté, amb un perrucot.
Basté, és tremendo, de veritat.
Fumant, extraordinari. Em va costar molt... Vaig pensar, hòstia, aquest tio serà molt...
No, home, no, sí que es veu...
Amb aquell perrucot.
Sí, brutal. Bueno, coses...
No vaig pensar, és un canvi d'imatge.
Coses, tinc la impressió, a banda d'una història d'amor, també hi ha una cosa molt, molt fosca de la cosa, de la pel·lícula i de la història, que és una persona que volia ser una cosa i que les circumstàncies l'empenyen a ser una altra. O sigui... Ell volia triomfar al món de la música.
Sí, ell era cantant.
Ell era cantant, sí. I tenia claríssim que això, però se n'adona, i gairebé empès per la situació, que li va millor ser un explicador d'acudits, i et trobes, que... i et trobes defensant aquesta posició, no sé si amb tota la...
Jo crec que ell volia estar amb la seva parella.
Exacte.
Sí.
Fer alguna cosa amb la seva parella.
Exactament.
Estar amb ella.
Si no? Fos cantar, fos qualsevol
altra cosa. Cantar, acudits, d'acord. El que sigui, no? I es veu en aquesta posició, però està a gust perquè està amb ella. Jo crec que això, hòsties, el que explica la pel·lícula, més que la història d'un comediant, és una història d'amor.
Sí, sí.
A més que està molt ben explicada, és molt delicada, molt senzilla. No sé si és per tots els públics, Blai, no sé si és per tots els públics. Crec que té autoria, però el David és un tio, en fi, el David Trueba el que fa és fer una cosa molt lleugera, en el sentit que no hi ha un turment, no és el tio amb una banyera, saps? En fi, amb medicaments al costat. O sigui, és una pel·li, jo crec, és dureta, però té aquest, aquesta sensibilitat que la fa delicada.
És molt senzilla. És tendra, també. Vull dir.
Molt tendra, sí, sí.
I molt senzilla, també. Perquè és,
sí, sí, és veritat.
Fins que surt Malcolm Otero, és obra mestra.
Jo no el vaig veure, eh?
Salveu de fons.
Com que surt Malcolm Otero, de fons és 4 estrelles i mitja.
Tenia, de veritat, no ho ha superat.
Crec que el Malcolm surt al darrere d'una cortina, pot ser o no?
Tenia línia i li van treure.
Li van fer proves de vestuari.
Sí, sí, tot.
El diàleg, el tio trucava per la nit.
I va gravar, i va gravar les la frase, té frase gravada.
Sí, sí, gravada.
Gravada, i algú va treure una cosa del metratge.
I la Carolina Justen no és l'única que va aprendre català, perquè hi ha Pedro Casablanc, que ja l'havien vist a la pel·lícula aquella que es va rodar a Andorra, de la que vam parlar, Alfred que crema, sí, que ja parlava català, i aquí també parla català, que és un tio que em sembla que és de Madrid, i que...
Mira si és complicat.
Veus?
Aprendre català, eh?
Sí, veus?
Una senyora l'aprèn en 3 mesos, una altra en 6.
En tot cas, recomanat.
Molt bona.
Molt bona.
Molt bona pel·lícula.
Molt recomanable.
Sabent aquell.
I la veritat és que els highlights, sens dubte, són quan explica acudits.
Hosti, Verdaguer.
Perquè el puto David Verdaguer, que guanyarà el Goya, i si no guanya el Goya, es va allà i se li cala foc.
Sí, sí, sí.
Que per cert, has vist qui presenta els Goya?
No.
Los Javis.
Ahir, tu no comenceu amb el vostre rol.
Ja
però pues perquè està de moda, no passa
res. Ja, però no han de presentar res. Que són directors?
Teniu unes fòbies, unes coses.
I per ser si algú espera que expliqui l'acudit d'algú en Los Buitos?
Sí. Doncs home, i
expliquen. A més, fins i tot explica d'alguna manera com n'és l'acudit.
Sí, senyor.
Perdona, Anna Belén i Los Javis.
O sigui, explica el dels Búhos i els Buitos, explica el de la A.
La A.
Que és un... I el de...
La A!
I el de... I el del senyor que es queda penjat d'un...
Ah, sí. Que hi ha algú més.
Hi ha algú més.
100.000 arcángeles descendran des del cielo.
Em sembla increïble. O sigui, qui sigui fan d'Eugenio s'ho passarà molt bé.
És increïble perquè els seus acudits segueixen fent riure.
Molt.
Sí, sí, sí.
Però crec que és l'execució. O sigui, no té res a veure amb el contingut.
Si tu expliques un acudit d'Eugenio, és difícil que la gent rigui.
Foten un cop de puny.
Els silencis, les frenades, no? Aquella manera de sortir, aquells dos o tres minuts que està...
cigarro.
Aquí està.
I també l'accent aquest i la forma de mastegar cada paraula,
no? Silencis.
Es mira el públic amb aquell silenci de 5 minuts inicial mentre està fumant, que se les ha muerto alguien.
Però és boníssim. És boníssim com el tio tenia un tempo còmic.
Brutal.
Que jo no he vist en la meva vida.
Fora de sèrie, fora de sèrie.
I a més aquesta espècie de masculança que feia del català i el castellà.
Boníssim.
No?
Brutal.
Colava... Tito. Contínuament.
Sí. Cap a Igualada.
I també el fum de la cigarreta era una part més de l'espectacle, que era aquella cigarreta que s'anava consumint al seu dit.
Com dia, buen tiempo, he venido chino chaval.
Com la vanguardia sota l'alba.
Va, 11:45. Doncs una de les recomanacions del cap de setmana, sens dubte, la pel·lícula del Trueba sobre Eugenio, que es diu Saben aquell, que el podreu trobar al cinema. Va, la segona. Ha passat per diversos festivals, podria ser una de les grans sorpreses, diuen, a la pròxima edició dels Oscars, es diu Past Lives.
There's a word in Korean. Inyon. It means providence. Or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
Vides passades, Past Lives, pel·lícula coreana, entenc.
Blai, bueno, és una coproducció.
Sí, és de Nord-Amèrica, em sembla. Sí, però...
És un poti-poti.
Què passa? Que ella és d'origen coreà i hi ha dos protagonistes que són actors coreans i que explica la història d'això, de dos nens, o un nen i una nena, que es coneixen des de la infantesa, que tenen una gran connexió, i que se separen quan la família de la nena se'n va a viure als Estats Units. Llavors, anys després es retroben i és llavors quan descobrim aquesta història que és hi ha un triangle.
Sí, bueno.
No, està casada, no. Deixa-ho aquí.
És complicat parlar d'aquesta pel·lícula sense...
Calla una mica, perquè t'hauran
de posar el que... Sí, sí, sí.
No, bàsicament, crec que la idea de la pel·li és aquesta, no? Una persona... És un amic teu de la infància amb el qual has estat molt unit, una nena i un nen, et separes d'ell i al cap del temps et retrobes amb aquest amic quan ja han passat 20 anys i és una persona adulta. I com aquesta persona es fica a la teva vida i com has de confrontar el teu present amb el passat, no? I és una pel·lícula, jo crec que... molt de sentiments, però a la vegada no és pornogràfica en el punt del sentiment, sinó que és molt continguda. És a dir, és una pel·lícula, en aquest sentit, minimalista, fins i tot diria jo, que recorda una mica aquestes produccions independents americanes, a vegades té aquest aire de pel·lícula índia americana.
Per mi és al revers una mica de la trilogia del Linklater. Què hauria passat si hagués estat amb aquesta persona, si no hagués marxat i hagués pres una altra decisió? I a mi és una pel·li que m'ha agradat molt, i que té aquest puntet de nostàlgia que fa mal, fins i tot.
Sí, melancolia, fins i tot. És una sí. pel·li que està com tenyida d'una tristesa que no molesta, però durant tota la pel·lícula hi ha com aquesta emoció present a totes les escenes.
Quan refereixes a Linklater és a Boyhood.
No, antes de l'amanecer. Que és això de trobar-te, passat un temps a una altra persona i sí. veure què passa.
No, tu Xavi, tens la veu malament? Deixa-ho. Ja la noia està
no, a mi m'ha agradat molt. A més, crec que està feta d'una manera molt, molt sensible. Té com una lírica de les imatges per escenificar els sentiments dels personatges, que molts cops, quan està protagonitzat per personatges que són asiàtics, no són tan... no es veuen tant els sentiments, no els mostren tant, però es recolzen aquestes imatges per mostrar aquest món interior i és això el que deia. A mi és una pel·li que m'ha agradat molt, la veritat. Sí, sí.
A mi m'agrada, però no molt. M'agrada aquesta cadència gairebé oriental, encara sigui nord-americana.
Sí, exacte.
Que és una, jo crec que té un altre ritme, no? Una altra manera de veure la vida, i això es nota les seves pel·lícules en el seu cinema. Però ja l'he vist, la pel·lícula. Jo ja l'havia vist. L'he vist bastantes vegades, aquesta pel·lícula. Però és que està tan ben feta que te la tornes a passar perquè és una fórmula que funciona. I és veritat que és molt delicada.
I destacar el paper de la Greta Lieger, que és una actriu que s'ha de posar en valor, perquè sí. l'hem vist a bastantes sèries, per exemple, The Morning Show. I, ostres, és una actriu...
No, tots estan molt bé.
És una actriu que realment s'ha de tenir molt en compte.
Sí, la veritat és que el repartiment és...
Està molt ben dirigida, l'actriu està molt bé, l'estructura, a mi, la pel·li...
És impecable.
Estupenda, fantàstica.
Us veig molt... una miqueta dolcificats aquest.
Sí, però ara venim, ara venim.
No, espera, Xavi, espera.
A veure, company, Five Nights at Freddy's.
Això puc parlar o no?
No, si no tens veu.
Ja ho fem
nosaltres.
Silenci, baixeu una miqueta. Baixeu una miqueta el to de veu, una miqueta. Espera, para amb això, home, no li facis cas al Toni a sobre.
La gent ho veeix, instintivament, el poder natural.
Sí, sí, ja ho veig.
El poder que m'has...
Estàs...
La figura d'autoritat.
El Toni Alfa.
Li posarem una mica de...
Us ha agradat... Eugenio, us ha agradat. Vides passades, el Blai s'està posant ja...
A l'hi poso el Toni, aviam si calla, una mica d'arma.
Compte el lingotazo que s'està posant.
Sospito que no els hi ha agradat tant.
Vai,
sospito que no els hi ha agradat tant la millor obertura de... o la més gran del 2023, que és la pel·lícula més vista, El dia de Tots Sants, la millor entrada per una pel·li de terror en tota la història del cinema espanyol, que són les xifres enormes, que és una pel·lícula que es diu Five Nights at Freddy's.
I have a job for you.
Piece of cake, really.
Hello, it's a big...
Security gig.
O sigui, aquest cartell de ser la pel·lícula, el punt d'arrencada de pel·lícula més...
Aquesta és la típica pel·li que els pares porten a veure els nens perquè
sí,
pensen
que... Sí, sí, de veritat.
La poden veure nens?
No.
El que passa
no,
que aquí,
sí, no.
aquí hi ha una mica de trampa, perquè la pel·li està basada en un videojoc de molt d'èxit.
Sí.
Jo entenc que aquí el videojoc ha estat el que ha arrossegat a tantes persones a veure aquesta pel·lícula. Havia molta expectació.
No, jo us poso un antecedents. I jo me'n recordo que a la reunió de dimecres el Blai va dir, bueno... és com pel·lícula de terror infantil.
No,
però infantil,
no.
Què vols dir? No. Pots portar nens i dir...
Sí, home.
No. Nens?
Com que pots portar nens a veure
això? Que sí. Home, nota... nens, no nens de 4 anys, però una mica lluny. Més grandets, sí, home.
Anava a fer un spoiler, però no. Hi ha una persona que mor d'una manera... Que
ai, bueno, calla. Avui els nens estan acostumats a veure...
De debò creus que un nen pot anar a veure això? És que m'interessa molt.
Només et dic que hi ha un robot amb una cara trituradora que li rebenta el cap a un personatge.
No cal.
No es veu.
Aviam que no.
Bueno, Five Nights at Freddy's. Per tant, no hi aneu amb nens, eh?
No, sisplau.
La majoria diu que
no. Bueno. No hi aneu. Vale.
Però, no aneu i punt.
Jo, Blai...
Jo, si tingués fills, portaria.
S'ha posat...
Sí, però per això no tens fills. La natura és sòbia.
L'edat, crec que parental són 12.
Sí, sembla baixet.
Bueno, ho dur.
Sembla...
Jo crec que podíem pujar una mica més.
Escolta'm, Xavi, com va l'enquesta?
Ja
però volem resultats, ara.
No, ara no ho diré. Ja t'ho diré.
Si ja te'n sumes els resultats.
Va, no, perquè saps què passa? És que estem aquí fent la secció, veig el Xavi rient.
Sí.
Rient sol. I és perquè està llegint l'enquesta.
És allò que fa molt el Xavi, que és mirar el mòbil i riure, que saps que no és de tu.
Amb els ulls així
petitets. Bueno, voleu parlar de la pel·lícula, sisplau?
No, jo et dic d'acabar ràpidament. És un... És el protagonista...
Sí, perdona, és una pel·lícula d'animació, de dibuixos.
No,
el que passa que els dolents són uns ninots...
Uns animatrònics,
sí,
aquests.
Sí, uns ninots infantils gegants. És un conillet gegant, és un mico gegant...
Per això Blai creu que és per nens.
Sí.
No, que t'explico de què va. Ràpidament, és un tio que té problemes financers i entra de treballar de guàrdia de seguretat a una mena de parc temàtic abandonat que té aquests ninots com a principal atracció.
Ja em fa por, mi.
I aquests ninots a la nit es converteixen en assassins sanguinaris. I a partir d'aquí ja...
La clau del videojoc és que ella està a aquesta sala i va veient a través de les càmeres de videovigilància
aquests ninos. Oi, i els ninos van desapareixent i es van movent.
Oi.
Fins que es van apropant a la sala on està ell. No. Llavors el joc és que tu has d'anar tancant les portes, has d'anar controlant on estan aquests bitxos abans que t'enxampin.
La pel·li t'explica per què aquests ninos estan posseïts i quines són les forces que els controlen i t'explica també una mica la història del personatge principal a base de flashbacks. És que jo crec que al final hi ha una sobredosi de flashbacks.
Clàssica pel·lícula infantil.
Sí. Pel·li és una castanya.
Passa...
És dolenta, eh?
És que el que passa, saps quan una pel·li dius m'hagués agradat una miqueta més de desenvolupament, un rerefons, doncs aquí
a mi m'hauria agradat que no s'hagués fet
tones de rerefons que dius, jo vull que m'espantin i ja no vull tot aquest no m'expliquis la vida dels personatges.
M'agrada que ets el senyor Blai
no se l'entén el que dius.
Sembla un ent.
Estic amb la Noé en el sentit que tu vas a veure aquesta pel·lícula perquè vols veure aquests ninots matant penya. Exacte. Perquè és la gràcia de la peli. I, no. I això passa poques vegades i la majoria de les vegades són els flashbacks d'aquests tios somiant.
És una pesadilla.
No, és molt pesat.
Són dir, molt pesats.
I per cert, dir una cosa, hi ha una pel·li que...
Quasi dues hores de pel·li, eh?
Sí.
Es fa llarga. És el Ben-Hur dels ninots.
Deixa'm dir que hi ha una pel·li del 2021 del Nicolas Cage que es diu Willy's Wonderland, que és idèntica.
Ah, sí, eh?
És el Nicolas Cage sent perseguit a una mena com de saló recreatiu per ninots que també el volen matar.
Sí que està bé. Que divertida, com a mínim. Sí. Això? Va, doncs ja llavors, dos bones i una dolenta.
Espera, que ara anem a...
Què?
Anem a posar-ho...
Anem per les estrenes de plataformes?
Sí. I ara ho posarem una mica...
Arrencarem a Apple TV, que una pel·lícula que es va poder veure a la secció oficial a concurs de Sant Sebastià, que té de protagonista Jeremy Allen White, que qui no el conegui pel nom és el xef de Bear. Que ara mateix, bueno, ha estat notícia aquesta setmana perquè diuen que està embolicat amb Rosalia.
Diuen.
Hi ha fotos d'ells dos i aquestes coses.
És a dir, es comenta.
He de dir, la meva parella, l'Alba, em va dir, tu li tens molta mania a aquest tio, el Jeremy White Allen.
Ui, per què?
Sí. Perquè estava mirant aquesta pel·li i li vaig dir, té zero carisma aquest tio.
No és veritat.
Fa exactament el mateix paper en aquesta pel·li que el que feia de veure, exactament el mateix paper. I el mateix paper que sempre li he vist, que és aquesta cara, que li està passant algú molt fort, però que, interior.
Però no ho acaba de...
No acaba de realitzar. Té una tempesta interior bestial. Llavors, mira com amb el cap tort, com quan el meu gos...
Psicòleg Antonio, eh?
Quan el meu gos no entén alguna cosa, també és una mica al cap.
Torça el cap.
Torça una mica al cap. Doncs no és veritat. Fa sempre el mateix paper de persona que...
Bueno, tinc tot el sector femení de la...
Ja estan passant moltes coses.
Tot el sector femení de la redacció enfadat pel comentari del tema del deber, eh?
Jo no he dit que el tino sigui atractiu o magnètic o res, però ell és el clàssic persona que està pujant al mar d'una porta.
Va, la pel·lícula es diu Esto va a doler. No és ella, aquí.
You guys speaking
the past? Yeah, 3 years ago. We were positive.
Algú està d'acord amb això que ha dit el Toni o no?
Aviam, sí que és cert que en aquesta pel·lícula...
No digui la pel·li, eh? En general, ell com a actor sembla que no té...
Jo no he vist tantes coses d'ell com per poder jutjar-ho, però en aquesta pel·li sí que és un dels actors principals i passa com un secundari.
És un tio que sembla que passa per allà.
És un tio que sembla que passa per allà tota l'estona. No sé si és el personatge o...
Jo crec que és el personatge.
No.
És poqueta cosa el que queda...
Qui és el personatge? O sigui, qui són els protes?
No, t'explico, és una parella. Ens situem a una mena com d'episodi de Black Mirror, vale, per entendre's, una mena de distòpia en la qual les relacions amoroses es poden quantificar en una mena com de laboratoris que et fan unes proves, etc.
Fins diuen si ets compatible.
Sí, per encertar.
Fins arribar a una prova final, que és, jo crec que és el suc de la pel·li està aquí, que és que et treuen una ungla, a la parella li treuen una ungla a cadascun, i aquesta ungla l'analitzen i et diu quina és la compatibilitat que hi ha en aquesta parella. I això és com paraula de Déu. És a dir, si surt positiu, és que aquesta parella està feta per tu. I això és el que passa amb aquesta parella protagonista, que en teoria el test els ha donat positiu, però hi ha alguna cosa que no rutlla entre ells. I a partir d'aquí es desenvolupa, bueno, doncs, una trama...
Però el prota és el Jeremy Allen White, és un d'aquests
dos? Sí, és el marit de la noia, són la parella protagonista. Val. I, de fet, ella és la que té més dubtes respecte a la relació amb ell, no? Perquè ell, com diu el Toni, sembla que estigui allà com si estigués a passada. O sigui, que li sembla que se li enfoti tot el que està passant. És un personatge que no té cap mena de substància.
Passota.
Sí. La pel·lícula jo crec que és una pel·li que té aquest punt Black Mirror bastant destacable, però és que és una pel·lícula avorrida, és una pel·lícula que no troba el ritme en cap moment, lenta.
Però llavors vol dir que ha allargat un capítol de Black Mirror.
Sí.
No parla de res, no explica res. I ni tan sols Hòstia, quines fotades.
M'estan agradant, eh?
No, m'agrada, m'agrada.
Sí, sí, tira, tira. Més, més.
Sí, em fa mal l'esquena i tot. Ah.
Ara, un altre?
No, va, dorm-ho. Ah.
D'això, portar una bola a la boca sí, no hi ha gaire distància.
Estic a punt, eh? Estic a punt d'entrar al tècnic a veure si en té una broma. No, però... Que...
Va, per favor.
No, que el que volia dir és que és una pel·li que no té absolutament res. O sigui, té un gran punt de partida, crec, però tampoc el sap explotar perquè no t'explica mai per què l'última prova d'aquesta sèrie de tests que et fan
és arrencar-te un ungle.
És arrencar-te un ungle sense anestèsia.
Sí, sí, no té cap
jo
sentit.
Jo em pregunto tota l'estona per què és això, no? Per què passa això? No, no, per mi no té sentit. Llavors, és una pel·li que és com tot molt cap a dins. Mm. Però no passa absolutament res, és a dir, no passa res. Però és que és així, no passa res. Es necessita una hora i 40 minuts per explicar-te res.
I és una cosa per explicar
5 minuts. O sigui, és un 2 estrelles de manual.
És el que tu deies, Xavi. Jo crec que un episodi de Black Mirror de 40 minuts amb això hauria fet.
Sí.
I potser s'hauria quedat llarg, però és que una pel·lícula de 2 hores al final acabes dormitant.
Blai?
No, a mi em va semblar una bona proposta.
Et va agradar?
Sí, a mi sí. A mi sí. Sí que és cert que
no està dormit 3
hores. És una bona pel·li. No és una pel·li excel·lent, però és una bona pel·lícula. Jo crec que sí que explica hòstia, coses. Que explica, el que passa que has d'anar una mica... No, o sigui, no t'has de quedar a la superfície de la pel·li.
No t'has de quedar en l'ungle.
Vas bussejar la pel·lícula.
Riure de dolent, no. Total.
Sí. Vas entrar dins de la pel·lícula.
I ells jo crec que estan bé tots tres, perquè jo crec que està més amb el això que comentaven tant el Toni com el Brock. Jo crec que és el personatge que és
no,
així.
No, és ell.
Hòstia, no sé. No sé, és
hauré de donar-li, potser l'haurem de veure més vegades, aquest senyor.
Però és una pel·li amorxata a la sang, és a dir, que la veus i en cap moment t'activa, et commou, et provoca cap sensació de... Al final acabes avorridíssim i desitjant que s'acabi.
És veritat, Òscar,
separeu-vos ja.
L'Ai és emocionant, Flash.
Recorda't. Recorda't. Aquest és l'estàndard.
Aquest és l'estàndard. Aquesta també va emocionar?
No, aquesta no em va.
Mira, ens han enviat un acudit de l'Eugenio que aniria bé per la cosa aquesta de discutir o no discutir.
No serà per això.
Sí, allò del saben aquell que diu, que es troben dos amics i un li diu a l'altre: oye, te veo muy bien, ¿cómo lo haces? No discutiendo con nadie. No serà por eso. Pues no serà por eso.
Por eso no serà.
No serà por eso.
És extraordinari. Va, anem amb la següent pel·li, que encara és també, en aquest cas, un documental estrenat a Netflix sobre...